Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
L'alberg per a persones sense sostre habilitat al Molí de Sant Oleguer tancarà el 31 de març. Després de 3 mesos en funcionament, hi ha passat una 80ena de persones, tot i que només una 20ena n'ha fet un ús estable. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, s'ha compromès a oferir-los un altre tipus de recurs perquè puguin tirar endavant. I ha tornat a defensar que el seu model d'atenció a les persones sense llar és un altre.
Una 15ena s'han vinculat i s'han vinculat a aquest tipus d'espais, no? Per tant, nosaltres seguim apostant pel model d'espais més petits i de recursos molt més acotats als diferents perfils de persones que hi ha a la ciutat.
El també regidor d'Habitatge ha anunciat que durant aquest any el projecte Housing First, que pretén oferir una alternativa habitacional al col·lectiu, incorporarà un nou pis. Aquest és el tema de portada del Notícies Migdia d'avui, però n'hi ha més que us avancem tot seguit amb l'Aleix Graell. Molt bon dia, Aleix.
Bon dia, Núria.
Titulars.
El Vapor Llong celebra 3 dècades d'història.
I ho fa amb molt més reptes damunt de la taula. L'equipament municipal preveu contractar enguany prop de 320 persones a través de programes d'ocupació i oferir formació a gairebé de 1.400 més.
Ens han donat tots els detalls a la Caret Madrid, que aquest matí visita les instal·lacions de la carretera de Barcelona. En cultura, el muntatge Crampa, que Terra Sabadell.
Es podrà veure aquest vespre al teatre principal amb les entrades gairebé exaurides. L'actor Jaume Casals ha explicat al Cafè quins temes aborda l'obra.
Va ser escrita l'any 94 pel popular actor Jordi Sánchez, protagonista, entre d'altres, de la mítica sèrie Plats Bruts. 27 anys després continua sent un èxit als escenaris.
La prèvia del Màlaga Sabadell ens ocuparà a partir de les 2 el programa Hotel Suís amb tot el que acaba de dir en roda de premsa el tècnic arlequinat Antonio Hidalgo.
I a més entrevistarem David de la Cruz, que avui mateix marxa cap a París per disputar a partir de demà passat una de les seves proves favorites, la París-Niça.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps a les portes del cap de setmana, una previsió que ens acosta el Francesc Figuerola des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, bon dia. El temps continua molt enllanyat. La polca en suspensió del Sàhara continua present i això fa que encara que s'imposi el cel serè a comarques del Pirineu i Prepirineu, doncs la visibilitat no sigui massa bona. Així doncs, fins al migdia, doncs aquests núvols alts encara seran presents, prims, i aquesta pols en suspensió, també elevada humitat. A partir del migdia començaran a créixer nuvolades a punts de muntanya, també arribaran alguns núvols baixos a punts de litoral i prelitoral, i en conjunt durant la tarda d'aquest divendres el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat, sobretot més núvols cap a l'interior, que és on creixeran les nuvolades, fins i tot amb estones de cel cobert del Pirineu i Prepirineu. Nuvolades que al llarg d'aquesta tarda descarregaran ruixats, Pirineu, Prepirineu, i posteriorment aniran baixant fins a altres punts del nord de la depressió central i punts del prelitoral nord, probablement aniran amb tempesta. On menys núvols hi haurà serà al sud de Ponent, Terres de l'Ebre i el litoral sud. La temperatura es mantindrà amb valors similars als d'ahir. Demà dissabte sembla que tindrem més núvols, també més ruixats, i diumenge persistiran els núvols, però ruixats minvaran. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, els principals problemes d'aquesta hora els trobem a la C58. Un vehicle variat a l'altura de Ripollet obliga a tallar un carril en sentit nord a l'autopista del Vallès i això provoca també aturades de 2 quilòmetres. I com funciona aquesta hora el transport públic? Javi Torres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 5 minuts a 2:15. Entrem en matèria.
la notícia del dia.
Una vuitantena de persones sense llar han passat de forma discontinua per l'alberg del Molí de Sant Oleguer en marxa des de fa 3 mesos. L'equipament ofereix una trentena de places que mai han estat ocupades completament. El regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, ha fet un balanç positiu de les xifres, tot i que ha confirmat que l'espai tancarà el 31 de març. Cortés ha explicat el per què en una entrevista aquest matí a l'Eix, al Cafè de la Ràdio.
Així és, l'alberg del Molí ha arribat a acollir un pic màxim de 28 persones en un sol dia. La gran majoria dels sense sostre que hi han passat ho han fet, però, esporàdicament i únicament entre 15 i 20 s'hi han quedat de manera continuada. Un cop tanqui aquest equipament, l'Ajuntament oferirà a aquestes persones altres serveis per tal que, en la mesura del possible, no tornin a viure al carrer. Eloi Cortés.
Els hi proporcionarem una alternativa o una sortida habitacional, siguin doncs, habitacions de lloguer o siguin pensions com a última opció, però principalment doncs, que entrin, puguin entrar en habitacions de lloguer o en pisos de lloguer, no? I ajudar-los si fa falta en aquestes despeses. I això es vincula amb els altres recursos que existeixen. Per tant, per exemple, el centre de dia Creu Roja o les activitats que fa Càritas o l'atenció que fan les altres entitats de la taula sense llarisme.
El regidor d'Acció Social justifica que no es mantingui el dispositiu un cop tanqui l'operació Fred, tot al·legant que és lent i costós, i ha insistit en que l'aposta del govern municipal és desplegar encara més el Housing First de la mà d'Actua Vallès, l'entitat que porta la iniciativa.
Són recursos que són cars i pel qual tenim poc finançament d'altres administracions, no? Jo aquí també faig allò, una crida o un problema com és el sensellarisme no el podem abordar els ajuntaments per separat. A banda que necessitem anar coordinats, també necessitem el suport d'altres administracions per poder fer front a totes les despeses que genera, que òbviament són moltes perquè són recursos que per la qualitat de servei que ofereixen no poden ser barats.
Cortés ha avançat que al llarg de 2021 el projecte sumarà un pis més, mentre que també s'està estudiant habilitar algun habitatge compartit per a persones sense sostre.
I durant l'entrevista, el regidor d'Habitatge també ha donat més detalls sobre els 528 pisos públics de lloguer que es començaran a aixecar durant aquest mandat. Dos dels aspectes en els quals s'ha incidit més tenen a veure amb l'eficiència energètica dels immobles i la necessitat de dotar-los d'espais exteriors. Eloi Cortés.
Ja estava incorporada, però que ara és central a l'hora de dissenyar un habitatge, no? Perquè ja ho hem vist que durant la crisi del confinament no era el mateix tenir un habitatge amb balcó que sense balcó o amb una orientació no? amb més llum. Per tant, per nosaltres això és vital per oferir habitatges de lloguer públic, però al final que tenen una qualitat elevadíssima.
Les primeres promocions són a punt de començar. Una estarà situada a la carretera de Barcelona i una altra al carrer Francesc Layret, a la Creu Alta. I sobre l'evolució sanitària de la pandèmia a Sabadell, després de dies amb els indicadors a l'alça, per segon dia consecutiu la velocitat de contagi ha baixat fins a l'1,21. També ho ha fet el risc de rebrot, que ha passat dels 275 punts als 266. Alhora, la incidència acumulada 14 dies es redueix fins als 217 casos per cada 100.000 habitants. Segons les dades del Departament de Salut, en les últimes 24 hores s'han diagnosticat 35 positius més, que eleva la xifra total des del mes de març passat als 15.436. En canvi, no hi ha hagut cap mort i continuen en les 516 des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa a la vacunació, a dia d'avui a la ciutat ja hi ha 20.387 sabadellencs vacunats, el que representa un volum de 849 persones més respecte d'ahir. Un total de 4.872 persones han rebut ja la segona dosi. I anem a d'altres qüestions que us hem destacat al bloc de titulars. El Vapor Llong podrà mantenir la seva oferta de formació ocupacional aquest 2021, malgrat la retallada de recursos aportats per la Generalitat. Serà possible gràcies als 3 milions d'euros del Pla Covid de l'Ajuntament, dedicats a la promoció econòmica, en un moment en què es preveu més necessària que mai arran de la pandèmia. Aquesta informació s'ha fet pública coincidint amb el 30è aniversari de l'equipament de la carretera de Barcelona. Vapor Llong, Carrer Madrid, molt bon dia. Molt bon dia, Núria. Doncs les dades parlen per si soles, les dades de previsió d'aquest 2021, perquè es preveu que a través de programes d'ocupació es pugui donar feina a 320 persones i també s'oferirà formació a prop de 1.400 en diferents àmbits. També en la vessant d'assessorament a l'empresa i a l'emprenedoria es preveu que més de 2.400 persones participin en accions d'emprenedoria i 425 empreses rebin el suport en el seu procés de creixement i també de consolidació. Aquestes atencions d'aquest any 2021 que acaba de començar se sumen a les dels 30 anys que porta treballant el Vapor Llong aquí a la carretera de Barcelona, que des de fa uns anys també compta amb l'equipament de Cal Molins, on s'han superat ja en total el 1 milió d'atencions. Precisament en aquest context en què es preveu que les necessitats formatives, les necessitats de canviar de feina, de trobar un sector on guanyar-se la vida, creixeran arran de la crisi derivada del coronavirus, derivada de la pandèmia, l'alcaldessa Marta Ferrés i la tinenta d'alcaldessa Montse González han fet una visita a aquest equipament i precisament hem pogut veure alguns dels cursos que estan en marxa, malgrat que molts estan marcats per la telemàtica, o sigui, pel format telemàtic. Avui en persona aquí al Vapor Llong hem pogut veure els monitors en el lleure, les persones que estan estudiant el tractament d'imatge i edició de vídeo, amb 15 alumnes de mitjana a cada aula, també les mainaderes, els monitors esportius i també els estudiants del curs de fusteria. Com a curiositat, aquests estudiants del curs de fusteria estan personalitzant les casetes adquirides per la Fira de Santa Llúcia de cara a aquest any que ve.
Gràcies, Karen, per aquesta última hora des del Vapor Llong. Molt bon dia. El PIMEC considera que aquest no és un bon moment per plantejar una reforma del règim d'autònoms, tenint en compte que aquest col·lectiu està sent el més afectat per les restriccions de prevenció del coronavirus. Així mateix, consideren imprescindible que el canvi de la fiscalitat vagi acompanyat d'una major protecció social d'aquests treballadors.
El secretari general d'Autònoms de PIMEC, Àngel Hermosilla, assegura que els autònoms es troben en situació de vulnerabilitat en comparació amb els treballadors assalariats. Amb tot, reclama que la reforma de la fiscalitat dels autònoms abordi els àmbits i els garanteixi una protecció davant de la situació d'atur, baixa o jubilació. Així ho ha expressat en declaracions al Cafè de la Ràdio.
En relació a l'assalariat té una situació molt vulnerable. Només una dada per acompanyar això. De totes les sol·licituds que fa el col·lectiu d'autònoms per cessament d'activitat, és a dir, perquè tanca la seva activitat, només un 40% són aprovades. I en el cas de les baixes, evidentment, té una situació molt marginal. Per tant, el que demanem és, i torno una mica al que dèiem abans, si hem de reformar el RETA, hem de reformar-ho tot, les cotitzacions i la protecció social. I d'aquest segon aspecte encara no s'ha parlat.
Pel que fa a les cotitzacions, des de PIMEC reclamen que es tingui en compte el rendiment net de l'autònom i no la facturació. D'aquesta manera, segons Hermosilla, el pagament d'impostos s'ajustarà més a l'activitat real dels treballadors.
Dos minuts per arribar al punt de 3:15. El grup municipal de Ciutadans reclama al govern una ordenança de civisme. El portaveu del partit de Sabadell, Adrián Hernández, ha criticat que no s'hagi avançat en una normativa per sancionar comportaments incívics i també ha demanat al govern de Marta Ferrés que convoqui fins a 30 noves places a la policia municipal.
Segons les informacions filtrades el passat setembre, l'executiu del PSC i Podemos estaria redactant una ordenança sobre l'incivisme amb sancions fins a 3.000 euros, augmentant el control sobre el consum de drogues, la promoció de la prostitució o l'assetjament sexual. Malgrat això, el govern no ha presentat cap avanç sobre el tema i des de Ciutadans es pregunten per què.
Van demanar que es presentés l'ordenança de civisme a la ciutat, que no tenim. És una de les grans ciutats que no té una ordenança de civisme. Ordenança de civisme que en aquell moment, ara ja fa més d'un any, ens van dir que eren el regidor de govern de seguretat, ens va dir que érem uns indocumentats i que l'ordenança s'estava treballant i es presentaria en 3-4 mesos. Bé, es va filtrar a premsa al setembre del 2020 i ens van prometre que es faria reunions amb el grup municipals per presentar-se. Han passat 6 mesos des del setembre. No, ens hem reunit ni una vegada i continua la ciutat sense tenir una ordenança de civisme.
Sobre la policia municipal, Ciutadans creu que el canvi de model ha de començar per la cúpula que dirigeix Joan Antoni Quesada. Hernández també ha reclamat al govern que si vol assolir la xifra de 275 agents al cos a finals de mandat, hauria de convocar fins a 30 places aquest any.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe.radiosabadell.fm.
A partir d'avui, la Fundació 1859 Caixa Sabadell torna a obrir els jardinets de l'Espai Cultura. Gràcies al relaxament de les restriccions, aquest espai pot tornar a rebre visitants després d'alguns mesos amb les portes tancades. Els horaris d'obertura seran de 12 del migdia a 6 de la tarda entre setmana, d'11 a 6 els dissabtes i d'11 a 2 els diumenges.
El director de la Fundació que gestiona els jardinets, Joan Carles Sunyer, considera que és un moment important, ja que significa que comencem a deixar enrere la pandèmia.
És una fita important, vulguis o no, és un cert retorn, podríem dir, una mica a la normalitat que esperem que arribi ben aviat. Els jardinets han estat tancats uns mesos, han estat tancats, evidentment, a causa, doncs, bueno, per contenir les mesures del Covid-19, i els jardinets, vulguis o no, doncs eren un punt centre neuràlgic important de trobar diverses famílies i ciutadans de Sabadell, doncs, que gaudien d'un espai privilegiat al centre.
Durant els mesos en què els jardinets han estat tancats, s'han fet algunes tasques de rehabilitació a l'espai, com ara canalitzacions d'aigua, pintar, replantar vegetació o arranjar els camins. Totes les obres les han executat la cooperativa sabadellenca Zipo. De moment, el servei de bar continuarà tancat fins que les restriccions que afecten la restauració no es relaxin una mica més.
I per la seva banda, l'Associació Veïns de la Creu Alta reclama la pacificació del barri. Des de l'entitat apunten que tota la trama urbana complexa cal actuar per millorar voreres i avançar cap a la creació d'espais de plataforma única, per exemple, al carrer Sant Domènec. Una situació en un any especial, ja que el barri està de celebració, concretament, del 250 aniversari de la seva creació.
Joan Oliva, membre de l'entitat veïnal Creu Altenca, assegura que ara poden documentar amb el primer registre de 1722 l'origen de les primeres construccions. Per això, l'entitat està dissenyant un programa d'activitats per celebrar l'efemèride que arriba després de la celebració del centenari de l'annexió amb Sabadell.
Durant l'any 2003 al 2004 vam estar fent celebracions durant tot l'any degut a això, al centenari. Doncs bé, ara en aquests moments estem en disposició de celebrar els 250 anys de la creació del barri. Doncs disposem d'informació de que el 2 de febrer del 1772 es va escripturar la primera o de les primeres cases del barri. Per tant, l'any que ve faran 250 anys.
Un barri que ha patit molts canvis, però que ara segueix demanant millores. Per això, Jordi Turguet, membre de l'Associació de Veïns de la Creu Alta, demana a l'Ajuntament que actuï per reduir el trànsit o millorar les zones verdes amb més arbrat. A més, proposen fins a 27 canvis de la nomenclàtor per incloure noms a espais que ara no en tenen. Per Turguet, però, hi ha zones del barri que necessiten una intervenció més urgent.
L'any 2021 que som ara diu que una vorera ha de mesurar 1,80 m o 1,85 m, no recordo els nous números rodons. Bé, la Creu Alta tenim voreres de 30 centímetres, no d'un metro i de mig, i de menys de mig. I a sobre hi passen cotxes i volem que una senyora amb el cotxet, o un senyor amb un cotxet dels nens, o el de la compra, o la persona que va amb una cadira de rodes, han de circular pel mig de la calçada. Doncs a sobre la calçada hi passa un cotxe encara, gràcies, i tot i així s'hi volen aparcar. I, a més, hi ha un lletrero molt bonic que diu 30, però el cotxe és pues, com si diguessi 300, o sigui...
Tot en un any que segueixen organitzant-se els grans actes de la Creu Alta, com la Festa Major o l'Aplec de Jonqueres. Tot dependrà del que permeti fer la pandèmia.
Repassem algunes informacions en format més breu. La policia municipal decomissa 158 plantes de marihuana en un domicili del carrer Pare Sallarès, al centre.
Des de la policia es va iniciar una investigació a partir de diverses queixes de la zona. Després de fer els esbrinaments pertinents, ahir es va dur a terme un dispositiu de vigilància per la zona, identificant l'habitatge amb la plantació i també a l'inquiri. Els agents van entrar al domicili amb un consentiment i de l'home de 31 anys trobant una plantació i que es va procedir a la confiscació de 158 plantes. Es van instruir diligències judicials per un presumpte delicte contra la salut pública.
El Banc Sabadell ha tancat una emissió de deute perpetu convertible a accions per 500 milions d'euros.
Es tracta d'una operació recurrent que pot obtenir finançament i que no va dirigida a cap acció concreta. L'economista sabadellenc Joan Saborido corrobora que el BS ja n'havia fet.
En aquests moments els mercats veuen favorable el risc a Espanya en general. I, per tant, tots estan disposats a posar diners en empreses que, o amb el mateix estat, doncs que faci emissions de deute pública i, a més, doncs estan disposats a fer-ho a un preu molt favorable per a les entitats que ho emetin. I crec, doncs, que el Banc Sabadell, atent a l'evolució del mercat, doncs aprofita l'oportunitat per treure una emissió de les quals ja n'ha fet en altres ocasions, i amb la qual doncs, reforça els seus fons propis
El rendiment que havia proposat inicialment l'entitat era del 6,25%, però a causa de la sobredemanda s'ha rebaixat. En concret, en l'emissió hi van participar més de 200 inversors que van sol·licitar deute perpètu a l'entitat per 2.200 milions d'euros, 4 vegades més en la comparació amb l'oferta. Finalment, segons ha informat l'entitat a través d'un comunicat de la Comissió Nacional de Mercat de Valors, el producte oferirà un rendiment del 5,75% anual i els títols es podran revendre a partir de setembre de 2026.
Cap bravo! Obre a Sabadell la seva primera botiga, una benzinera Àvia.
És un supermercat d'uns 40 metres quadrats situat a la benzinera Àvia a l'Avinguda La Concòrdia, que va arrencar la seva activitat el 2015. És una botiga de la submarca Caprabo Ràpid i té un horari d'atenció ampliat de 6 del matí a 9 de la nit, tots els dies de l'any. Hi treballen 4 persones. És la primera vegada que Caprabo obre un supermercat en una benzinera.
Noves exposicions temporals al Museu d'Història de Sabadell. Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, la setmana que ve l'espai museístic ha volgut fer visible la importància de dues sabadellenques colossals, Fidel Arrenom i Dolors Miralles. Dolors Miralles Valls, 1889-1981, una dona amb empenta, ha estat comissariada per Roser Enric.
La mostra posa en valor la seva etapa de formació i les seves primeres activitats professionals, en uns anys en què, per una dona, assolir una titulació i incorporar-se a feines qualificades era una realitat molt incipient. Fou la primera dona sòcia del Centre de Dependents del Comerç i de la Indústria de Sabadell. Estudià taquigrafia, en fou professora i canvià les classes per senyoretes a mixtes. Va obrir-ne una acadèmia a casa seva, a relacionar amb l'escriptora Caterina Albert, coneguda com a Víctor Català, i amb Francesca Bonemaison, i incorporar els ensenyaments generals amb el mètode Montessori. Organitzadora de sortides a la natura, va crear la secció femenina del Centre Excursionista del Vallès.
La segona exposició s'anomena Pioneres del Municipalisme Feminista, Fidel Arrenom i Soler, la primera regidora de Sabadell, 1934-1936.
S'ha preparat en col·laboració amb la Fundació Josep Irla. Els comissaris són Tona Major i Genís Ribé. Està dividida en dues parts. La primera és una mostra itinerant de la Fundació sobre les eleccions municipals de 1934, les primeres on les dones van poder escollir patlles i també esdevenir electes. Renom fou una de les quatre que s'hi va presentar. La segona part descobreix imatges inèdites familiars i el seu carnet d'Esquerra Republicana a l'exili, i també la seva defensa dels drets socials i la igualtat, cosa que li va suposar haver de superar obstacles fins i tot entre els seus companys de partit. Les dues exposicions temporals es podran visitar en aquest equipament.
La noia és l'exparella d'un d'ells i l'interès amorós dels altres dos. Això dona a la comèdia tocs d'amor i de sexe, però no són el tema recurrent de la trama, com sí que és el leitmotiv, allò que els personatges diuen fer-se un crampac, una recurrència que dona títol a l'obra. El guió encara manté l'essència que hi va posar el seu autor, l'actor Jordi Sánchez, però l'equip l'ha adaptat a l'època actual per fer-lo més còmode, ho ha explicat l'actor Jaume Casals al Cafè de la Ràdio.
Vull dir que sí, l'hem modernitzat d'aquesta manera per també fer-lo còmode per nosaltres i també per tota aquesta gent que no coneix Crampac, sobretot els joves, o sigui, aquesta etapa més gran de, bueno, qui va veure Crampac en el seu moment se'n recordarà, però qui no, doncs també és una manera de fer entrar al públic d'una manera més senzilla i actual que nosaltres els podem oferir.
Després de passar 25 anys sense representar-se, Crampac va tornar als escenaris amb l'equip que dirigeix Pep Anton Gómez, tot amb el vistiplau de Jordi Sánchez. En aquest temps, una adaptació inspirada en l'obra va arribar també als cinemes dirigida per Cesc Gai. Era l'any 2000.
Propostes culturals.
Divendres a 2:15 de 9 del vespre al Centre Cívic de Sant Oleguer podeu veure l'EDA.
tracta d'un muntatge que representa la companyia local Amfiteatre, un monòleg d'una noia que recrea una conversa amb el seu psicòleg presentant una situació extrema i demanarà tàcitament a l'espectador que es posicioni. El seu guionista i director és el sabadellenc Tom Colomer, qui explica que la protagonista es queixa del silenci còmplice.
Això és d'aquest queixaleda amb... diguem que del silenci de tothom, no? Del no fer res, que aquest silenci, diguem, tàcitament dona permís als agressors perquè segueixin fent el que fan. I com el primer canvi que s'ha d'articular com perquè deixin de passar aquestes coses és assenyalar-ho, és no tenir cap dubte d'on hi ha i on no hi ha violència de gènere.
El mite grec de l'Eda i el Cigne és que Zeus es va transformar en aquest animal per enganyar-la i seduir-la. Us ho explico pels qui encara no hi éreu llavors. La Negat Lleig i les 7 Cabretes compartiran escenari al Teatre Arlequí aquest dissabte a les 6 de la tarda i aquest diumenge a les 12 del migdia. Un darrere l'altre, eh? Estem parlant de contes tradicionals, sense experiments, fusions o coses rares. I podreu veure 4 faules en una sessió ben divertides i entretingudes, com la formiga i la cigala o la llebre i la tortuga. I amb aquesta petita intenció moralitzant que tant agrada als pares, eh? Allò de, veus, veus, ja t'ho deia! Concert amb la cobla La Principal de la Bisbal al pati del Col·legi Nostra Llar, al carrer Calderón, número 143. Serà el diumenge a partir de 11:45, amb motiu del Dia de la Dona. Compte que cal inscripció prèvia. Podeu enviar un correu electrònic a sabasardanista@gmail.com posant el vostre nom i telèfon de contacte o fer-ho a l'entrada del recinte. El Muntaplans de Harold Pinter serà la quartera el divendres i el dissabte a les 8 del vespre. Sota l'etiqueta còmica i de teatre de l'absurd, el fons és tràgic i la lectura oberta. Quantes coses, eh? Protagonitzada per Santi Ricard i Òscar Castellví, el director Albert González ens en fa 5 cèntims.
El Muntaplats bàsicament tracta el tema de la relació dels individus corrents amb el poder, no? Tot i que ens pensem que dona llibertats als ciutadans, moltes vegades imposa límits, restringeix la vida de les persones, vigilant-les, controlant els seus actes i obligant també a vegades a obeir normes absurdes, no? Va ser escrit l'any 1957, però té molts paral·lelismes amb la situació actual.
Paral·lelismes amb la situació actual? No, què va! Reserveu entrades a reserves@elgalliner.com.
Tres minuts per les dues. Més notícies fora de Sabadell i la comarca. I comencem explicant-vos que els metges exigeixen a Sanitat que vacuni ara els més grans de 55 anys amb AstraZeneca. El Col·legi de Metges de Catalunya ha dit que si el Ministeri no canvia el criteri de vacunació, com ja han fet alguns països com Alemanya, la Generalitat hauria de tirar pel dret i administrar dosis als més grans. I a tot això, els Love of Lesbian tocaran a Barcelona d'aquí a 3 setmanes. Serà el primer concert multitudinari que se celebrarà a la ciutat des que va començar la pandèmia.
El Palau Sant Jordi acollirà el 27 de març un concert amb 5.000 persones i sense distàncies. El primer de tota la pandèmia. Estarà protagonitzat pel el grup català Love of Lesbian i l'actuació forma part d'una prova pilot en la qual el públic se sotmetrà al mateix dia a test d'antígens i a un cribratge en espais habilitats a les sales de l'Apolo, Luz de Gas i Ras Matàs. Els negatius podran assistir al concert amb la mascareta FFP2. L'espectacle està impulsat pels organitzadors dels grans festivals de música catalana en col·laboració amb el govern i l'Hospital Germans Trias i Pujol.
Felip VI i Pedro Sánchez visiten Barcelona pel 70è aniversari de la SEAT sense la presència d'altres membres del govern català.
L'única membre del govern que ha acompanyat el president i el monarca han estat Reyes Maroto, la ministra d'Indústria. L'absència d'altres consellers s'ha produït com a mostra de rebuig a la monarquia. En aquestes mostres s'hi han sumat les mobilitzacions convocades pel CDR, Òmnium i l'ANC. La visita s'ha celebrat amb la incògnita de la futura fàbrica de bateries que s'hauria d'instal·lar, segons el govern, prop de Martorell.
I Bárcenas acusa el PP de blanquejar els diners que rebien en forma de donatius en efectiu.
L'extresorer del partit ha declarat que aquesta operació es duia a terme per al diner que no podia abonar-se en efectiu i que volien que es reflectís en els comptes del partit. Bárcenas ha afegit que les campanyes electorals del Partit Popular a Madrid van tenir un cost superior als límits que marca la llei. Aquestes declaracions arriben setmanes després que Bárcenas entregués un escrit a la Fiscalia en el qual es mostrava disposat a col·laborar en el cas Púnica.
Punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Sergi Cubero a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Nosaltres tornem dilluns a la mateixa hora. Ara, als esports a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.